Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arxiva la causa oberta contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, per desobediència greu. Montse Manent.
A Buch i a Lloberes se'ls investiga per la seva gestió al capdavant de l'Associació Catalana de Municipis i l'AMI, respectivament, en relació als preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal no ha vist delicte en els fets relatats per la Fiscalia.
Canal Blau, Jaume Inglés.
La querella de la Fiscalia es basava en una sèrie de correus electrònics que van enviar com a presidents d'aquestes entitats a la resta d'ajuntaments catalans, on es demanava la possibilitat de disposar de locals per celebrar l'1 d'octubre. També per, suposadament, emplaçar els alcaldes a redactar un decret d'alcaldia per promoure el referèndum. Neus Lloberes no ha volgut avui fer noves declaracions al respecte.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, s'enfronta a un delicte de desobediència i malversació de fons públics per haver facilitat el referèndum de l'1 d'octubre.
Serracant s'ha negat a declarar avui als jutjats de Sabadell. La causa contra ell parteix d'una denúncia d'un ciutadà de Múrcia.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Serracant ha estat menys de 15 minuts davant del jutge. Abans d'entrar, ha justificat la seva decisió, assegurant que el gest pot ajudar a defensar la democràcia.
Avui, doncs, com cada dia, defensem la democràcia. 40 anys després de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, constatem que, tristament, allò que anomenem els aparells de l'Estat espanyol segueixen allà on eren, aferrats al pitjor del règim del 78.
L'Església respon a l'escàndol de suposats abusos sexuals a Vilobí d'Onyà anunciant la creació d'una comissió per investigar els fets.
En un comunicat, el bisbat de Girona assegura que no tenia cap constància que l'antic mossèn hagués comès abusos durant més de 30 anys.
FM Girona, Siso García.
El comunicat insisteix a més que no tenia constància de cap queixa ni denúncia al respecte. Xavier Roca és delegat episcopal de mitjans de comunicació del bisbat de Girona.
Les persones a les quals el reportatge afirma que es va alertar ja són mortes i no existeix cap document als arxius diocesans amb les visites que s'hi exposen. D'acord amb la normativa canònica i els protocols vigents, el bisbat de Girona crearà una comissió diocesana per tal d'investigar els fets.
Continua actiu l'episodi de vent que afecta especialment l'àrea de Barcelona, però també el Pla de Lleida i el Ter Sud de Catalunya.
També s'han repetit les fortes nevades al Pirineu amb afectacions al transport escolar del Ripollès i gran risc de llaus a l'Aran i al Pallars Sobirà.
Ràdio Trem, Arnau Vila.
En les orientacions nord hi ha capes febles antigues que poden donar lloc a allaus de forma natural que involucrin gruixos per sobre dels 80 centímetres. A la resta d'orientacions, però especialment al vessant sud, el vent està fent sobreacumulacions que poden desencadenar-se també de forma natural i assolir terreny pla. A les obagues és on la inestabilitat perdurarà per als propers dies. A la Solana s'espera que aquesta inestabilitat sigui acusada avui i de cara demà.
Comencen les obres del nou Museu d'Art de Lleida, l'edifici de l'Antà.
L'inici dels treballs ha estat precedit d'un acte solemne presidit per la consellera Laura Borràs i el ministre de Cultura, José Guirado.
UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Borràs ha recriminat a Guirau la falta de finançament per adquirir obres que permetin construir un relat nacional, mentre que el ministre ha replicat que cal saber en què es gasten els diners.
Fa falta poder reivindicar aquesta sobirania patrimonial. El ministre ho sap, ¿verdad, ministro? Que sabes que cada vez que nos vemos te lo reclamo.
Lo único, consellera, es que hay que saber en qué se gasta. ¿Cómo lo organizamos para gastarlo?
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis un dia més interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manel Álvarez, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui el més destacat de la jornada és el vent que bufa amb ratxes molt fortes a molts punts del territori, sobretot a cotes elevades del Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya. A banda, destacar també la neu, nevada important a tot el Pirineu, amb gruixos de més de 15 centímetres de neu, per exemple, a la Seu d'Urgell, a Viella, a Puigcerdà. És a dir, la neu ha arribat fins a fons de vall i gruixos molt més destacables a cotes mitjanes i altes del Pirineu. Però la neu no només ha afectat el Pirineu, sinó també ha arribat a Prepirineu i nord de la depressió central fins a primera hora al matí. A hores d'ara ja només queden algunes precipitacions al Pirineu, nord del Prepirineu i zones de l'interior, sobretot del quadrant nord-est. El vent de mica en mica anirà afluixant i restringint-se cap a punts del terç sud de Catalunya, cotes altes del Pirineu Prepirineu, i la tramuntana es reforçarà a la zona de l'Empordà, alterant en aquest sector la situació marítima. Demà arriba un sistema frontal, sobretot a partir del migdia, deixant alguna precipitació a la meitat oest feble en general, cota de neu al voltant dels 800 metres, i l'estat de la mar continuarà alterat a la Costa Brava, sobretot al nord del Cap de Creus i al Cap de Bou. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. De moment, pel que fa a les nevades, seguim parlant de nombroses vies, sobretot de la demarcació de Lleida, encara afectades, on s'ha de portar les catenes, on hi ha certes restriccions. De totes elles, recordar que la C-28 es manté tallat al trànsit al port de la Bonaigua, en aquest cas per risc de llaus. A la resta de punts de la xarxa viària, pel que fa a retencions en circulació, tenim sobretot força tocada la ronda litoral de Barcelona, amb uns 9 de quilòmetres de cues entre Montjuïc i la zona de Gran Via, sentit Besòs, en aquesta ronda litoral. Aturades també que es mantenen a la C-58, des del nus de la Trinitat fins a Torre Baró, fins a Montcada, en sentit Terrassa, però també de Cerdanyola a Montcada d'entrada. La autopista P7 a Barberà de Vallès, sentit Tarragona, també l'autopista B23 a Molins de Rei, en aquest cas en direcció al Papiol, per connectar amb aquesta autopista P7, o la ronda de dalt de Barcelona, també en trànsit molt ple entre Cornellà i la zona de Vallcarca, en sentit Trinitat. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit arxivar la causa contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i expresidenta de l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes. Se'ls acusava de desobediència greu quan tots dos presidien l'Associació Catalana de Municipis i l'AMI en relació als preparatius de l'1 d'octubre. Ara el TCJ considera que no hi ha delicte en els fets descrits en la querella de la Fiscalia. Canal Blau, Jaume Inglés, bona tarda.
Bona tarda. La querella de la Fiscalia es basava en una sèrie de correus electrònics que van enviar com a presidents d'aquestes entitats a la resta d'ajuntaments catalans, on es demanava la possibilitat de disposar de locals per celebrar l'1 d'octubre. També per, suposadament, emplaçar els alcaldes a redactar un decret d'alcaldia per promoure el referèndum. Neus Lloberes no ha volgut avui fer noves declaracions al respecte. L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú assegurava el passat mes de novembre, quan sortia de declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que les acusacions ja van ser desestimades en el seu moment pel jutge Pablo Llarena al Suprem.
Entenc que si el Suprem s'ha fet ja l'acte de sobreseguiment lliure, no té sentit que això tiri endavant. Defenso que l'Associació Catalana de Municipis i de l'AMI són espais de debat polític i, per tant, en aquells correus el que estaven fent era política.
Avui s'ha fet pública la resolució del magistrat instructor que ha ordenat les diligències perquè cap dels actes investigats en aquest procediment presenta les característiques del delicte de desobediència greu imputat als dos investigats.
I la Fiscalia del Tribunal Suprem també ha arxivat la investigació contra l'alcalde de Caldes de Montbuí i eurodiputat per Esquerra Republicana, Jordi Soler. Se l'investigava també per desobediència entorn al referèndum de l'1 d'octubre. En canvi, la causa contra l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, sí que continua per ara oberta. Avui estava citat a declarar per haver facilitat l'organització de l'1 d'octubre a la ciutat. Se l'acusa d'un delicte de desobediència i un altre de malversació, tot plegat arran de la denúncia d'un ciutadà de Múrcia. Serracant s'ha acollit al dret de no declarar. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Serracant ha estat menys de 15 minuts davant del jutge. Abans d'entrar, ha justificat la seva decisió, assegurant que el gest pot ajudar a defensar la democràcia, un sistema, diu, que perilla arran de tot el procés judicial que envolta la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.
Avui, doncs, com cada dia, defensem la democràcia. Avui, 28 de gener de 2019, 40 anys després de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, constatem que, tristament, allò que anomenem els aparells de l'estat espanyol, segueixen allà on eren, aferrats al pitjor del règim del 78. Qui té por de la democràcia? Qui té por que la ciutadania pugui exercir el seu dret a vot?
Serracant, que està acusat de desobediència i malversació, ha rebut el suport de més de 300 persones a les portes del jutjat sota els crits de Nostre Sol. Entre els assistents hi havia nombrosos representants polítics, com la diputada de la CUP, Maria Sirvent, o l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
Qui també ha declarat avui al jutjat número 3 de Cornellà de Llobregat són 13 dels 25 agents dels Mossos d'Esquadra, inclosos com a testimonis en la investigació de la cúpula del cos a les ordres del major Josep Lluís Trapero per la suposada passivitat dels Mossos durant l'1 d'octubre.
En concret, els investigats són 6 alts comandaments dels Mossos d'Esquadra i un càrrec de la Direcció General de la Policia, entre ells l'excap dels Mossos durant el 155, el comissari Ferran López. Els testimonis han reconegut que l'1 d'octubre no disposaven dels elements necessaris per impedir el referèndum, ni pel nombre d'agents ni de mitjans disponibles. Segons ha transcendit, els agents han defensat la seva professionalitat davant el jutge i han declarat que l'única indicació que van rebre va ser no recórrer a la violència contra els votants, si dificultaven l'entrada als centres de votació. Les declaracions continuaran el pròxim 11 de febrer amb la compareixença de 12 agents més.
I encara al voltant del judici del procés, avui s'ha sabut que el Tribunal Suprem ajorna el trasllat dels presos independentistes a Madrid fins divendres. Per tant, no es farà demà, com es preveia en un inici. Això el mateix dia que l'alt tribunal ha resolt desestimar novament la petició de llibertat condicional pels acusats perquè considera que s'ha agreujat el risc de fugida.
El Tribunal Suprem argumenta la decisió basant-se en el que consideren estructures organitzades a l'estranger que podrien afavorir la fugida. El Suprem fa al·lusió a l'activitat política d'altres processats com el propi Carles Puigdemont o Marta Rovira, que continuen la seva agenda fins i tot en parlamentaris o membres del govern català. I encara en relació a la investigació del referèndum, avui el Tribunal Superior de Justícia ha citat a declarar com a investigat l'ex número 2 d'Oriol Junqueras i diputat d'Esquerra Josep Maria Jové.
Pica baralla entre els socis de govern a compte dels pressupostos de la Generalitat. El portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha demanat responsabilitat a Catalunya en Comú, però també a Esquerra Republicana, per aconseguir l'aprovació dels comptes. Unes declaracions que des d'Esquerra s'han qualificat d'esperpèntiques.
Les declaracions han causat sorpresa a la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, que li ha recordat que republicans i juntaires comparteixen les responsabilitats a l'executiu.
Apel·lem a la responsabilitat d'Esquerra Republicana de Catalunya i dels comuns per aprovar els pressupostos.
A vegades sembla que s'oblidi qui forma part del govern de Catalunya, aquest govern de coalició entre Junts per Catalunya i Esquerra. Són bastant esperpèntiques aquestes declaracions.
Tot plegat en un moment en què sembla que el suport de Catalunya en Comú als pressupostos és pràcticament impossible. El portaveu de la formació, Joan Mena, ha dit que els comptes són ficticis i ha reclamat concrecions per tornar a la taula de negociació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Església respon a l'escàndol de suposats abusos sexuals a Vilobí d'Onyar anunciant la creació d'una comissió diocesana per investigar els fets. El bisbat de Girona assegura que no tenia cap constància que l'antic mossèn d'aquesta parròquia hagués comès abusos durant més de 30 anys. Avui han sortit el pas de les acusacions amb un comunicat. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Aquest mateix matí el bisbat de Girona ha llegit un comunicat on condemna qualsevol tipus d'abús sexual realitzat a menors i en el que assegura que els a qui s'haurien denunciat els casos entre els anys 70 i 80 ja són morts. El comunicat insisteix a més que no tenia constància de cap queixa ni denúncia al respecte. Xavier Roca és delegat episcopal de mitjans de comunicació del bisbat de Girona.
Les persones a les quals el reportatge afirma que es va alertar ja són mortes i no existeix cap document als arxius diocesans amb les visites que s'hi exposen. D'acord amb la normativa canònica i els protocols vigents, el bisbat de Girona crearà una comissió diocesana per tal d'investigar els fets, els resultats de la qual s'enviaran en un informe a la Santa Seu. I si s'escau, respectant la presumpció d'innocència, es prendran les mesures cautelars.
Per la seva banda, indiquen que crearan una comissió diocesana per tal d'investigar els fets i decidir si es prenen mesures cautelars. Així mateix, i amb la voluntat de major transparència, el bisbat de Girona demana a qui hagi estat víctima d'abusos que es posi en contacte amb aquesta nova comissió diocesana.
L'Hospital del Vendrell està col·lapsat. És la denúncia dels treballadors del centre sanitari que ja fa setmanes que estan en peu de guerra per reclamar més recursos. La situació s'agreuja encara més per l'epidèmia de grip i s'ha arribat al punt d'anul·lar operacions per manca de llits. Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest mateix dilluns s'ha arribat al punt d'haver d'anul·lar intervencions quirúrgiques que ja estaven programades per manca de llits, segons expliquen. Al llarg d'aquest cap de setmana han arribat a haver fins a 15 pacients ingressats sense habitació i que es troben en llits d'urgències. Un dels casos és el d'un pacient amb càncer que pateix una insuficiència respiratòria i que es troba ingressat en un box d'urgències des de dijous passat. El comitè d'empresa de l'Hospital del Vendrell ha denunciat en reiterades ocasions la manca de recursos que pateix el centre hospitalari i que s'agreuja coincidint amb l'epidèmia de la grip a l'hivern o amb l'increment de població a l'estiu. S'han manifestat diverses vegades tallant fins i tot la carretera N340. L'hospital depèn de la Fundació de Sant Pau i Santa Tecla, que gestiona la major part dels serveis de salut del Baix Penedès i del Tarragonès.
Doncs encara en l'àmbit sanitari, falten medicaments a farmàcies de tot Catalunya. Ho denuncia el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que qualifica el problema de crònic i de solució complicada. Un dels primers municipis on s'han detectat aquestes mancances és Terrassa. Allà les farmàcies terrassenques es veuen obligades a dispensar medicaments alternatius, però en algunes ocasions no és tan senzill. Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres.
El portaveu dels farmacèutics de Terrassa, Joan Bruguera, ha dit que aquest problema s'estén a tot el territori i que és discontinu en períodes en els que falta un medicament i períodes en els que no arriba un altre. Les causes, ha dit, són multifactorials.
Pot ser, com està passant ara, que hi hagi, com està dient, com a Anglaterra, estan fent acúmul de medicació perquè tenen por del Brexit, que es tanquin les fronteres. Una altra de les causes podria ser el tema econòmic. Pot ser que aquest medicament... La matèria prima se l'emportin a altres països europeus que els interessa pues, tindre-la per fabricar el seu medicament, que allà es guanyarà més bé la vida que aquí.
Alguns medicaments, com la cafenitrina, no té substitut perquè altres fàrmacs contenen els mateixos principis actius, però amb dosis diferents, i per tant, el pacient ha de tornar al metge perquè li tornin a fer la recepta.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Continua actiu l'episodi de vent que afecta especialment l'àrea de Barcelona, però també el Pla de Lleida i el Ter Sud de Catalunya. El telèfon 112 ha rebut prop de 200 trucades relacionades amb incidents per vent. Alhora també s'han repetit les nevades intenses al Pirineu amb afectacions al transport escolar del Ripollès i un dia més en perill de llaus a l'Aran i al Pallars Sobirà. Ràdio Tremp, Arnau Vila, bona tarda.
Bona tarda. Les últimes precipitacions amb vent fort estan acumulant neu recent i neu ventada damunt d'un mantell que gera inestable a les vessants obagues. En les orientacions nord hi ha capes febles antigues que poden donar lloc a allaus de forma natural que involucrin gruixos per sobre dels 80 centímetres. A la resta d'orientacions, però especialment al vessant sud, el vent està fent sobreacumulacions que poden desencadenar-se també de forma natural i assolir terreny pla. A les obagues és on la inestabilitat perdurarà per als propers dies. A la Solana s'espera que aquesta inestabilitat sigui acusada avui per les caigudes espontànies i de cara a demà per la facilitat de desencadenament accidental.
On també s'ha deixat sentir el vent és a Tarragona. Allà les fortes ratxes han provocat fins a 8 sortides dels bombers, sortosament per incidents no de gravetat. I fa escassament uns minuts, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla VentCat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
El vent està sent de nou el protagonista en aquest dilluns a Tarragona, amb ratxes de vent que, un cop més, han arribat a punts pròxims als 100 km per hora. Malgrat que l'alerta del pla VentCat s'ha rebaixat del color taronja al groc, les ràfegues es continuen fent notar arreu de la demarcació. En tota la província, els bombers han atès fins a 8 incidents relacionats amb el vent, la gran majoria al camp de Tarragona, malgrat que cap d'elles ha estat greu. A Tarragona ciutat s'ha registrat una ratxa de vent rècord amb 57 km per hora de vent direcció nord-oest. Durant aquest vespre s'espera que les ràfegues minvin, fet que podria motivar que es desactivi el pla VentCat en diverses zones de la demarcació a partir d'aquest dimarts.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Flix, a la Ribera d'Ebre, on ja han començat els treballs de descontaminació del pantà després d'haver-se donat per acabats fraudulentament. El secretari d'Estat de Medi Ambient ha visitat avui l'embassament i ha mostrat el seu compromís amb la retirada definitiva dels 80.000 metres cúbics de llocs tòxics que encara hi ha. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Bona tarda. Ja es pot dir que s'han reprès els treballs de descontaminació del pantà de Flix 3 anys després d'estar aturats. Ho ha certificat la visita sobre el terreny del secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán. Ara el govern espanyol assegura que no marxaran fins que s'hagin retirat tots els fangs i netejat l'aigua del pantà. Tot i que inicialment s'ha projectat un termini de 18 mesos, Hugo Morán no vol donar dates.
Por lo tanto, no vamos a adelantar un calendario, porque si fuese necesario prolongar el periodo de tiempo de trabajo, lo haremos. Lo que no vamos a hacer es levantar los equipos de descontaminación antes de que los trabajos queden perfectamente concluidos.
L'alcalde de Flix, Marc Mur, s'ha mostrat satisfet perquè s'han incorporat les demandes de l'Ajuntament de major control de la qualitat ambiental.
La garantia que ens ha donat el secretari d'Estat avui de que ningú marxarà de Flix fins que l'embassament estigui totalment descontaminat.
Amb un pressupost de 44,65 milions d'euros, l'empresa pública Traxa haurà de succionar una quantitat aproximada de 80.000 metres cúbics de llots tòxics que van deixar Aquamet i FSC quan van donar per acabats els treballs de forma fraudulenta.
Tarragona ha fet avui un ple extraordinari per evitar que s'obrin més discoteques a la part alta de la ciutat. Els veïns es queixen de soroll. El ple també ha tombat la instal·lació d'una mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els tècnics insisteixen que no compleix el pla d'ordenació urbanística municipal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
En aquest plenari s'ha aprovat retirar més de 119 illes soterrades que passaran a ser exterior, entre altres modificacions al contracte de la neteja, cosa que ha provocat molta polèmica entre els grups de l'oposició, ja que consideren que el contracte de la neteja no és correcte i que Tarragona està bruta. D'altra banda, s'ha ratificat el decret que no permet obrir més discoteques, bars musicals o sales de ball a la part alta de Tarragona. Es tracta d'una normativa que no acaba d'agradar als empresaris, però demanada fins a cert punt pels veïns, tot i que consideren que no és suficient. Finalment, també en el plenari s'ha ratificat que no es podrà instal·lar la mesquita prevista a Sant Pere i Sant Pau en un dels edificis per una qüestió tècnica. És un edifici que no és exclusiu i amb accés independent i per això la normativa no permet que s'instal·li aquesta mesquita.
En cultura, avui han començat les obres del nou Museu d'Art de Lleida, l'edifici de l'antiga audiència. L'inici dels treballs ha estat precedit d'un acte solemne, presidit per la consellera i el ministre de Cultura, que han intercanviat algunes recriminacions. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
L'acte ha estat presidit pel ministre de Cultura espanyol, José Guirau, i la consellera de Cultura, Laura Borràs. Durant aquest, Borràs ha recriminat a Guirau la falta de finançament per adquirir obres que permetin construir un relat nacional, mentre que el ministre ha replicat que cal saber en què es gasten els diners.
Fa falta més. Fa falta poder reivindicar aquesta sobirania patrimonial completa. I en aquest sentit, el ministre ho sap, ¿verdad, ministro, que sabes que cada vez que nos vemos te lo reclamo? Te explico hasta qué punto necesitamos para poder construir este discurso nacional, de ambición nacional, poder tener piezas en los museos catalanes.
Yo siempre le digo lo mismo, tienen más que yo, pero en fin, lo único, consellera, es que hay que saber en qué se gasta, ¿eh? ¿Cómo lo organizamos para gastarlo?
Està previst que els treballadors de remodelació de l'edifici de l'antiga audiència s'allargui uns 2 anys. Aquests compten amb un pressupost de més de 4,4 milions d'euros aportats per la Paeria, la Generalitat, el govern espanyol i fons europeus.
L'església de Palau-Sator, al Baix Empordà, recrearà de manera virtual les polèmiques pintures que ocupaven l'absis i que van ser destruïdes durant el franquisme, ja que es considerava que el seu contingut no era l'adequat pel règim. Avui els protagonistes de l'atac han recordat els fets. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. Fa 50 anys, una petita església s'aixecava rebel contra el règim feixista del general Franco. Imitant l'estil romànic, un grup de creients comunistes de Palau, amb el beneplàcit del rector progressista, pintava un mural a l'absis amb motius que eren tot una provocació, tanta que un comando al servei del nacionalcatolicisme creia esborrar per sempre aquella obra d'art. Mig segle després de l'atemptat contra l'església, aquell mural que van intentar destruir reviu en una recreació virtual que s'inaugurarà el proper 4 de febrer, dia d'aquella trista però recordada efemèride. Nicolau Montconill era el rector de Palau-Sator a aquella època.
Van venir en 14-15 i Lluís els va començar a explicar el que eren els murals. I llavors va mentir-lo de més.
Les pintures s'inspiraven l'estil dels muralistes mexicans dels anys 20 i 30. Hi havia personatges del món comunista, pacifista, del catolicisme renovador i de la història de Catalunya.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El club de futbol Reus Deportiu ha estat expulsat del futbol professional durant 3 anys.
El jutge de disciplina social de la Lliga ha pres aquesta decisió per l'incompliment dels compromisos salarials amb els seus futbolistes i la reincidència de l'entitat en els impagaments. Ara el club del Baix Camp té un termini de 15 dies per recórrer davant el Tribunal Administratiu de l'Esport. El Reus, a més, ha estat multat amb 250.000 euros.
Més futbol, parlem de l'agressió a l'àrbitre del partit Manlleu-Sant Cugat de Primera Catalana.
Recordem que el porter Ivan González del Manlleu va agredir el col·legiat amb una puntada de peu un cop acabat el partit. Just abans, l'àrbitre li havia anul·lat un gol per mans quan havia pujat a rematar un servei de cantonada en els últims instants del partit. Per la seva banda, l'entrenador del Sant Cugat, Joan García, denuncia l'actitud del club usonenc.
El que passa és que aquí no tots som igual davant de la federació. I és una vergonya que hi hagi un entrenador que estigui criticant el meu jugador. I jo l'he hagut d'aturar i no li he dit res a ell. O sigui que falta educació i falta manera d'entendre el futbol. I és una vergonya. El que ha passat aquí avui és una vergonya. Una vergonya amb l'agressió i una vergonya que haguem de córrer com si fossin lladres al nostre vestidor. I això és una vergonya. I ho vull denunciar. Ho vull denunciar públicament perquè tothom s'enteri. I això no pot ser. La violència al futbol, tant que diu la Federació Catalana de Futbol, que ho faci ara. Hi ha imatges del Nou TV, hi ha imatges de tot, i estic molt cabrejat i molt empipat. La victòria m'és igual, però la manera de sortir d'aquest camp és una vergonya, i això el Manlleu s'ho hauria de fer mirar.
Encara en futbol, la segona B, el Cornellà segueix fort.
S'ha situat segon a 3 punts del líder. Els verds encadenen 9 partits sense perdre, amb 7 victòries i 2 empats. Aquest diumenge van derrotar el València Mestalla amb gols de Ricard Borja López i Carlos Esteve. I va treure rèdit a les ensopegades del Villarreal B i del Lleida, que no va passar de l'empat a 0 contra l'Ebre. A la classificació, Cornellà i Lleida estan en play-off, però els del Segrià cauen a la quarta plaça. En descens no hi ha cap conjunt català, però el Badalona és a tocar de la promoció.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pots ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Festa repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. Avellanes, ametlles, nyora, pa, oli, all, sal, vinagre i pebre. Aquests són els ingredients bàsics del xató, una recepta capaç de provocar ben aferrissades a l'hora d'identificar-ne l'origen. A Vilafranca se la fan seva argumentant que el nom ve de la paraula francesa per dir castell, xató. Al Vendrell, en canvi, en reivindiquen l'origen pescador, defensant que els primers a fer-ne van ser els mariners que paraven pel port de la ciutat. Sigui com sigui, els municipis de tradició xatonaire del Penedès i el Garraf es van posar d'acord per fer cada any la ruta del xató, i la pròxima cita és precisament la del Vendrell. Es tracta d'una festa gastronòmica on cada any se serveixen al voltant de 2.000 racions de xató. També inclou tota l'emoció del concurs de mestres xatonaires per veure qui sap preparar millor tan preuada salsa i l'exhibició infantil on els xatonaires més joves ens ensenyaran el que han après als cursos que es fan durant la setmana anterior a diferents escoles del municipi. A més, se celebren una fira de productes alimentaris artesanals, espectacles d'animació, degustacions de cafè i trobada de plaques de cava. El diumenge 3 de febrer, xatonada popular del Vendrell. Més informació al web rutadelxató www.radiosatisfacció.com.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arxiva la causa oberta contra el conseller d'Interior Miquel Buch i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, per desobediència greu. Montse Manent.
A Buch i a Lloberes se'ls investiga per la seva gestió al capdavant de l'Associació Catalana de Municipis i l'AMI, respectivament, en relació als preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal no ha vist delicte en els fets relatats per la Fiscalia.
Canal Blau, Jaume Anglès.
La querella de la Fiscalia es basava en una sèrie de correus electrònics que van enviar com a presidents d'aquestes entitats a la resta d'ajuntaments catalans, on es demanava la possibilitat de disposar de locals per celebrar l'1 d'octubre. També per, suposadament, emplaçar els alcaldes a redactar un decret d'alcaldia per promoure el referèndum. Neus Lloberes no ha volgut avui fer noves declaracions al respecte.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, s'enfronta a un delicte de desobediència i malversació de fons públics per haver facilitat el referèndum de l'1 d'octubre.
Serracant s'ha negat a declarar avui als jutjats de Sabadell. La causa contra ell parteix d'una denúncia d'un ciutadà de Múrcia.
Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Serracant ha estat menys de 15 minuts davant del jutge. Abans d'entrar, ha justificat la seva decisió, assegurant que el gest pot ajudar a defensar la democràcia.
Avui, doncs, com cada dia, defensem la democràcia. 40 anys després de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, constatem que, tristament, allò que anomenem els aparells de l'Estat espanyol segueixen allà on eren, aferrats al pitjor del règim del 78.
L'Església respon a l'escàndol de suposats abusos sexuals a Vilobí d'Onyar, anunciant la creació d'una comissió per investigar els fets.
En un comunicat, el bisbat de Girona assegura que no tenia cap constància que l'antic mossèn hagués comès abusos durant més de 30 anys.
FM Girona, Siso García.
El comunicat insisteix a més que no tenia constància de cap queixa ni denúncia al respecte. Xavier Roca és delegat episcopal de mitjans de comunicació del bisbat de Girona.
Les persones a les quals el reportatge afirma que es va alertar ja són mortes i no existeix cap document als arxius diocesans amb les visites que s'hi exposen. D'acord amb la normativa canònica i els protocols vigents, el bisbat de Girona crearà una comissió diocesana per tal d'investigar els fets.
Continua actiu l'episodi de vent que afecta especialment l'àrea de Barcelona, però també el Pla de Lleida i el Ter Sud de Catalunya.
També s'han repetit les fortes nevades al Pirineu amb afectacions al transport escolar del Ripollès i gran risc d'allaus a l'Aran i al Pallars Sobirà.
Ràdio Trem, Arnau Vila.
En les orientacions nord hi ha capes febles antigues que poden donar lloc a allaus de forma natural que involucrin gruixos per sobre dels 80 centímetres. A la resta d'orientacions, però especialment al vessant sud, el vent està fent sobreacumulacions que poden desencadenar-se també de forma natural i assolir terreny pla. A les obagues és on la inestabilitat perdurarà per als propers dies. A la Solana s'espera que aquesta inestabilitat sigui acusada avui i de cara a demà.
Comencen les obres del nou Museu d'Art de Lleida, l'edifici de l'antiga audiència.
L'inici dels treballs ha estat precedit d'un acte solemne per la consellera Laura Borràs i el ministre de Cultura, José Guirao.
UAU Lleida Ràdio, Marc Parelló.
Borràs ha recriminat a Guirao la falta de finançament per adquirir obres que permetin construir un relat nacional, mentre que el ministre ha replicat que cal saber en què es gasten els diners.
Fa falta poder reivindicar aquesta sobirania patrimonial. El ministro lo sabe, ¿verdad, ministro? Que sabes que cada vez que nos vemos te lo reclamo.
Lo único, consellera, es que hay que saber en qué se gasta. ¿Cómo lo organizamos para gastarlo?
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manel Álvarez, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui el més destacat de la jornada és el vent que bufa amb ratxes molt fortes a molts punts del territori, sobretot a cotes elevades del Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya. A banda, destacar també la neu, nevada important a tot el Pirineu, amb gruixos de més de 15 centímetres de neu, per exemple, a la Seu d'Urgell, a Viella, a Puigcerdà. És a dir, la neu ha arribat fins a fons de vall i gruixos molt més destacables a cotes mitjanes i altes del Pirineu. Però la neu no només ha afectat el Pirineu, sinó també ha arribat a Prepirineu i nord de la depressió central fins a primera hora al matí. A hores d'ara ja només queden algunes precipitacions al Pirineu, nord del Prepirineu i zones de l'interior, sobretot del quadrant nord-est. El vent de mica en mica anirà fluixant i restringint-se cap a punts del tard sud de Catalunya, cotes altes del Pirineu Prepirineu, i la tramuntana es reforçarà a la zona de l'Empordà, alterant en aquest sector la situació marítima. Demà arriba un sistema frontal, sobretot a partir del migdia, deixant alguna precipitació a la meitat oest feble en general, cota neu al voltant dels 800 metres, i l'estat de la mar continuarà alterat a la Costa Brava, sobretot al nord del Cap de Creus i al Cap de Creus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit arxivar la causa contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i expresidenta de l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes. Se'ls acusava de desobediència greu quan tots dos presidien l'Associació Catalana de Municipis i l'AMI en relació als preparatius de l'1 d'octubre. Ara el Tribunal, el TCJ, considera que no hi ha delicte en els fets descrits en la querella de la Fiscalia. Canal Blau, Jaume Inglés, bona tarda.
Bona tarda. La querella de la Fiscalia es basava en una sèrie de correus electrònics que van enviar com a presidents d'aquestes entitats a la resta d'ajuntaments catalans, on es demanava la possibilitat de disposar de locals per celebrar l'1 d'octubre. També per, suposadament, emplaçar els alcaldes a redactar un decret d'alcaldia per promoure el referèndum. Neus Lloberes no ha volgut avui fer noves declaracions al respecte. L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú assegurava el passat mes de novembre, quan sortia de declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que les acusacions ja van ser desestimades en el seu moment pel jutge Pablo Llarena al Suprem.
Entenc que si el Suprem s'ha fet ja l'acte de sobreseguiment lliure, no té sentit que això tiri endavant. Defenso que l'Associació Catalana de Municipis i de l'AMI són espais de debat polític i, per tant, amb aquells correus el que estaven fent era política.
Avui s'ha fet pública la resolució del magistrat instructor que ha ordenat l'arxiu de les diligències perquè cap dels actes investigats en aquest procediment presenta les característiques del delicte de desobediència greu imputat als dos investigats.
I la Fiscalia del Tribunal Suprem també ha arxivat la investigació contra l'alcalde de Caldes de Montbuí i eurodiputat per Esquerra Republicana, Jordi Soler. Se l'investigava també per desobediència entorn al referèndum de l'1 d'octubre. En canvi, la causa contra l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, sí que continua per ara oberta. Avui estava citat a declarar per haver facilitat l'organització de l'1 d'octubre a la ciutat. Se l'acusa d'un delicte de desobediència i un altre de malversació, tot plegat arran de la denúncia d'un ciutadà de Múrcia. Serracant s'ha acollit el dret a no declarar. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Serracant ha estat menys de 15 minuts davant del jutge. Abans d'entrar, ha justificat la seva decisió, assegurant que el gest pot ajudar a defensar la democràcia, un sistema, diu, que perilla arran de tot el procés judicial que envolta la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.
Avui, doncs, com cada dia, defensem la democràcia. Avui, 28 de gener de 2019, 40 anys després de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, constatem que, tristament, allò que anomenem els aparells de l'estat espanyol segueixen allà on eren, aferrats al pitjor del règim del 78. Qui té la democràcia? Qui té por que la ciutadania pugui exercir el seu dret a vot?
Serracant, que està acusat de desobediència i malversació, ha rebut el suport de més de 300 persones a les portes del jutjat sota els crits de "No estàs sol". Entre els assistents hi havia nombrosos representants polítics, com la diputada de la CUP, Maria Sirvent, o l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
Qui també ha declarat avui al jutjat número 3 de Cornellà de Llobregat són 13 dels 25 agents dels Mossos d'Esquadra, inclosos com a testimonis en la investigació de la cúpula del cos a les ordres del major Josep Lluís Trapero per la suposada passivitat dels Mossos durant l'1 d'octubre.
En concret, els investigats són 6 alts comandaments dels Mossos d'Esquadra i un càrrec de la Direcció General de la Policia, entre ells l'excap dels Mossos durant el 155, el comissari Ferran López. Els testimonis han reconegut que l'1 d'octubre no disposaven dels elements necessaris per impedir el referèndum, ni pel nombre d'agents ni de mitjans disponibles. Segons ha transcendit, els agents han defensat la seva professionalitat davant el jutge i han declarat que l'única indicació que van rebre va ser no recórrer a la violència contra els votants si dificultaven l'entrada als centres de votació. Les declaracions continuaran el pròxim 11 de febrer amb la compareixença de 12 agents més.
I encara al voltant del judici del procés, avui s'ha sabut que el Tribunal Suprem ajorna el trasllat dels presos independentistes a Madrid fins divendres. Per tant, no es farà demà, com es preveia en un inici. Tot això el mateix dia que l'alt tribunal ha resolt desestimar novament la petició de llibertat condicional pels acusats perquè considera que s'ha agreujat el risc de fugida.
El Tribunal Suprem argumenta la decisió basant-se en el que considera estructures organitzades a l'estranger que podrien afavorir la fugida. El Suprem fa al·lusió a l'activitat política d'altres processats com el propi Carles Puigdemont o Marta Rovira, que continuen la seva agenda fins i tot amb parlamentaris o membres del govern català. I encara en relació a la investigació del referèndum, avui el Tribunal Superior de Justícia ha citat a declarar com investigat l'ex número 2 d'Oriol Junqueras i diputat d'Esquerra Josep Maria Jové.
Pica baralla entre els socis de govern a compte dels pressupostos de la Generalitat. El portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha demanat responsabilitat a Catalunya en Comú, però també a Esquerra Republicana per aconseguir l'aprovació dels comptes. Unes declaracions que des d'Esquerra s'han qualificat d'esperpèntiques.
Les declaracions han causat sorpresa a la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, que li ha recordat que republicans i juntaires comparteixen responsabilitats a l'executiu.
Apel·lem a la responsabilitat d'Esquerra Republicana de Catalunya i dels comuns per aprovar els pressupostos.
A vegades sembla que s'oblidi qui forma part del govern de Catalunya, aquest govern de coalició entre Junts per Catalunya i Esquerra. Són bastant esperpèntiques aquestes declaracions.
Tot plegat en un moment en què sembla que el suport de Catalunya en Comú als pressupostos és pràcticament impossible. El portaveu de la formació, Joan Mena, ha dit que els comptes són ficticis i ha reclamat concrecions per tornar a la taula de negociació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Església respon a l'escàndol de suposats abusos sexuals a Vilobí d'Onyar anunciant la creació d'una comissió diocesana per investigar els fets. El bisbat de Girona assegura que no tenia cap constància que l'antic mossèn d'aquesta parròquia hagués comès abusos durant més de 30 anys. Avui han sortit el pas de les acusacions amb un comunicat. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Aquest mateix matí el bisbat de Girona ha llegit un comunicat on condemna qualsevol tipus d'abús sexual realitzat a menors i en el que assegura que els responsables a qui s'haurien denunciat els casos entre els anys 70 i 80 ja són morts. El comunicat insisteix a més que no tenia constància de cap queixa ni denúncia al respecte. Xavier Roca és delegat episcopal de mitjans de comunicació del bisbat de Girona.
Les persones a les quals el reportatge afirma que es va alertar ja són mortes i no existeix cap document als arxius diocesans amb les visites que s'hi exposen. D'acord amb la normativa canònica i els protocols vigents, el bisbat de Girona crearà una comissió diocesana per tal d'investigar els fets, els resultats de la qual s'enviaran en un informe a la Santa Seu. I si s'escau, respectant la presumpció d'innocència, es prendran les mesures cautelars.
Per la seva banda, indiquen que crearan una comissió diocesana per tal d'investigar els fets i decidir si es prenen mesures cautelars. Així mateix, i amb la voluntat de major transparència, el bisbat de Girona demana a qui hagi estat víctima d'abusos que es posi en contacte amb aquesta nova comissió diocesana.
L'Hospital del Vendrell està col·lapsat. És la denúncia dels treballadors del centre sanitari que ja fa setmanes que estan en peu de guerra per reclamar més recursos. La situació s'agreuja encara més per l'epidèmia de grip i s'ha arribat al punt d'anul·lar operacions per manca de llits. Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest mateix dilluns s'ha arribat al punt d'haver d'anul·lar intervencions quirúrgiques que ja estaven programades per manca de llits, segons expliquen. D'aquest cap de setmana han arribat a haver fins a 15 pacients ingressats sense habitació i que es troben en llits d'urgències. Un dels casos és el d'un pacient amb càncer que pateix una insuficiència respiratòria i que es troba ingressat en un box d'urgències des de dijous passat. El comitè d'empresa de l'Hospital del Vendrell ha denunciat en reiterades ocasions la manca de recursos que pateix el centre hospitalari i que s'agreuja coincidint amb l'epidèmia de la grip a l'hivern o amb l'increment de població a l'estiu. S'han manifestat diverses vegades tallant fins i tot la carretera N340. L'hospital depèn de la Fundació de Sant Pau i Santa Tecla, que gestiona la major part dels serveis de salut del Baix Penedès i del Tarragonès.
Continua la protesta del sector del lloguer de vehicles amb conductor, els coneguts com BTC, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Avui s'han concentrat davant el Departament de Territori en protesta pel decret que regula el sector i que s'ha d'aprovar demà.
Els conductors de BTC pressionen per modificar l'acord in extremis, ja que consideren que tal i com està els impedeix treballar i condemna les empreses al tancament. Avui han aconseguit reunir-se amb el conseller de Territori, Damià Calvet, i han sortit relativament satisfets de la trobada. La portaveu dels conductors, Maria José Delgado, n'explica els motius.
Mañana se firmará el decreto con 15 minutos. La hora quedaría en manos del ayuntamiento, pero por lo que se cree, para poner en práctica esa hora se tiene que argumentar unos motivos que a todas no podrían existir.
Recordem que el decret obliga a precontractar el seu servei amb un quart d'hora d'antelació ampliable a una hora per part dels ajuntaments. A més, prohibeix la geolocalització dels vehicles i els obliga a tornar a la base entre serveis.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Continua actiu, encara que a la baixa, l'episodi de vent que afecta especialment l'àrea de Barcelona, però també el Pla de Lleida i el Ter Sud de Catalunya. El telèfon 112 ha rebut més de 200 trucades relacionades amb incidents per vent. Alhora també s'han repetit les nevades intenses al Pirineu amb afectacions al transport escolar del Ripollès i un dia més amb perill de llaus a l'Aran i al Pallars Sobirà. Ràdio Tremp, Arnau Vila, bona tarda.
Bona tarda. Les últimes precipitacions amb vent fort estan acumulant neu recent i neu ventada damunt d'un mantell que gera inestable a les vessants obagues. En les orientacions nord hi ha capes febles antigues que poden donar lloc a allaus de forma natural que involucrin gruixos per sobre dels 80 centímetres. A la resta d'orientacions, però especialment al vessant sud, el vent està fent sobreacumulacions que poden desencadenar-se també de forma natural i assolir terreny pla. A les obagues és on la inestabilitat perdurarà per als propers dies. A les solanes s'espera que aquesta inestabilitat sigui acusada avui per les caigudes espontànies i de cara demà per la facilitat de desencadenament accidental.
On també s'ha deixat sentir el vent és a Tarragona. Allà les fortes ratxes han provocat fins a 8 sortides dels bombers, sortosament per incidents no de gravetat. Fa poc més de mitja hora que Protecció Civil ha desactivat la fase d'alerta del Ventcat i el manté en prealerta davant la millora de les condicions climatològiques. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
El vent està sent de nou el protagonista en aquest dilluns a Tarragona, amb ratxes de vent que, un cop més, han arribat a punts pròxims als 100 km per hora. Malgrat que l'alerta del pla Ventcat s'ha rebaixat del color taronja al groc, les ràfegues es continuen fent notar arreu de la demarcació. En tota la província, els bombers han atès fins a 8 incidents relacionats amb el vent, la gran majoria al camp de Tarragona, malgrat que cap d'elles ha estat greu. A Tarragona ciutat s'ha registrat una ratxa de vent rècord amb 57 km per hora de vent direcció nord-oest. Durant aquest vespre s'espera que les ràfegues minvin, fet que podria motivar que es desactivi el pla Ventcat en diverses zones de la demarcació a partir d'aquest dimarts.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Flix, a la Ribera d'Ebre, on ja han començat els treballs de descontaminació del pantà després d'haver-se donat per acabats fraudulentament. El secretari d'Estat de Medi Ambient ha visitat avui l'embassament i ha mostrat el seu compromís amb la retirada definitiva dels 80.000 metres cúbics de llots tòxics que encara hi ha. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Bona tarda. Ja es pot dir que s'han reprès els treballs de descontaminació del pantà de Flix 3 anys després d'estar aturats. Ho ha certificat la visita sobre el terreny del secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán. Ara el govern espanyol assegura que no marxaran fins que s'hagin retirat tots els fangs i netejat l'aigua del pantà. Tot i que inicialment s'ha projectat un termini de 18 mesos, Hugo Morán no vol donar dates.
Por lo tanto, no vamos a adelantar un calendario, porque si fuese necesario prolongar el periodo de tiempo de trabajo, lo haremos. Lo que no vamos a hacer es levantar los equipos de descontaminación antes de que los trabajos queden perfectamente concluidos.
L'alcalde de Flix, Marc Mur, s'ha mostrat satisfet perquè s'han incorporat les demandes de la de major control de la qualitat ambiental.
La garantia que ens ha donat el secretari d'Estat avui de que ningú marxarà de Flix fins que l'embassament estigui totalment descontaminat.
Amb un pressupost de 44,65 milions d'euros, l'empresa pública Traxa haurà de succionar una quantitat aproximada de 80.000 metres cúbics de llots tòxics que van deixar Acuamed i FSC quan van donar per acabats els treballs de forma fraudulenta.
Acord a Badalona pels pressupostos d'aquest 2019 entre PSC, Iniciativa Verds i Esquerra Republicana. Ecosocialistes i republicans es comprometen a votar-hi a favor demà al ple a canvi de més partides socials. Amb tot, els suports encara no són suficients per l'aprovació definitiva dels comptes. Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López, bona tarda.
Bona tarda. En el document de 7 punts s'incorpora una modificació pressupostària amb 300.000 euros que es destinaran a donar microcrèdits per al foment de l'emprenedoria i l'ocupació. També inclou una partida de 400.000 euros ajuts a la rehabilitació de les instal·lacions elèctriques d'habitatges. Tant des del PSC com des d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa celebren la signatura de l'acord. Escoltem Àlex Mañas.
Creiem que és un bon acord i que transforma uns pressupostos que s'havien fet doncs segurament només en l'objectiu d'obrir i tancar la persiana de l'Ajuntament cada dia, amb una eina pressupostària que permetrà desenvolupar noves polítiques, sobretot centrades en el foment de l'ocupació i la millora dels serveis socials municipals.
Pel que fa a l'acord a què el govern ha arribat amb Esquerra Avancem Més, comprèn àmbits com els drets socials, per exemple, la inversió de 100.000 euros en ajuts al lloguer per a famílies vulnerables. Recordem que aquest pressupost s'aprovarà demà al ple, tot i que les darreres modificacions aniran al plenari del mes de febrer.
En cultura, avui han començat les obres del nou Museu d'Art de Lleida, l'edifici de l'antiga audiència. L'inici dels treballs ha estat precedit d'un acte solemne presidit per la consellera i el ministre de Cultura, que han intercanviat algunes recriminacions. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
L'acte ha estat presidit pel ministre de Cultura espanyol, José Guirau, i la consellera de Cultura, Laura Borràs. Durant aquest, Borràs ha recriminat a Guirau la falta de finançament per adquirir obres que permetin construir un relat nacional, mentre que el ministre ha replicat que cal saber en què es gasten els diners.
Fa falta més. Fa falta poder reivindicar aquesta sobirania patrimonial completa. Y en aquest sentit, el ministre ho sap, ¿verdad, ministro, que sabes que cada vez que nos vemos te lo reclamo, te explico hasta qué punto necesitamos para poder construir este discurso nacional, de ambición nacional, poder tener piezas en los museos catalanes?
Yo siempre le digo lo mismo, tienen más que yo, pero en fin, lo único, consellera, es que hay que saber en qué se gasta, ¿Cómo lo organizamos para gastarlo?
Està previst que els treballadors de remodelació de l'edifici de l'antiga audiència s'allargui uns 2 anys. Aquests compten amb un pressupost de més de 4,4 milions d'euros aportats per la Paeria, la Generalitat, el govern espanyol i fons europeus.
L'església de Palau-sator, al Baix Empordà, recrearà de manera virtual les polèmiques pintures que ocupaven l'absis i que van ser destruïdes durant el franquisme, ja que es considerava que el seu contingut no era l'adequat pel règim. Avui els protagonistes de l'atac han recordat els fets. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. Fa 50 anys, una petita església s'aixecava rebel contra el règim feixista del general Franco. Imitant l'estil romànic, un grup de creients comunistes de Palau-sator, amb el beneplàcit del rector progressista, pintava un mural a l'absis amb motius que eren tot una provocació. Tanta que un comando al servei del nacionalcatolicisme creia esborrar per sempre aquella obra d'art. Mig segle després de l'atemptat contra l'església, aquell mural que van intentar destruir reviu en una recreació virtual que s'inaugurarà el proper 4 de febrer, dia d'aquella trista però recordada efemèride. Nicolau Montconill era el rector de Palau-sator aquella època.
Van venir en 14-15 i Lluís els va començar a explicar el que eren els murals. I llavors va venir el de més.
Les pintures s'inspiraven l'estil dels muralistes mexicans dels anys 20 i 30. Hi havia personatges del món comunista, pacifista, del catolicisme renovador i de la història de Catalunya.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El club de futbol Reus Deportiu ha estat expulsat del futbol professional durant 3 anys.
El jutge de disciplina social de la Lliga ha pres aquesta decisió per l'incompliment dels compromisos salarials amb els seus futbolistes i la reincidència de l'entitat en els impagaments. Ara el club del Baix Camp té un termini de 15 dies per recórrer davant el Tribunal Administratiu de l'Esport. El Reus, a més, ha estat multat amb 250.000 euros.
Més futbol, parlem de l'agressió a l'àrbitre del partit Manlleu-Sant Cugat de Primera Catalana.
Recordem que el porter Iván González del Manlleu va agredir el col·legiat amb una puntada de peu un cop acabat el partit. Just abans, l'àrbitre li havia anul·lat un gol per mans quan havia pujat a rematar un servei de cantonada en els últims instants del partit. Per la seva banda, l'entrenador del Sant Cugat, Joan García, denuncia l'actitud del club osonenc.
El que passa és que aquí no tots som igual davant de la federació. I és una vergonya que hi hagi un entrenador que estigui criticant el meu jugador. I jo l'he hagut d'aturar i no li he dit res a ell. O sigui que falta educació i falta manera d'entendre el futbol. I és una vergonya. El que ha passat aquí avui és una vergonya. Una vergonya amb l'agressió i una vergonya que haguem de córrer com si fóssim lladres al nostre vestidor. I això és una vergonya. I ho vull denunciar. Ho vull denunciar públicament perquè tothom s'enteri. I això no pot ser. La violència al futbol, tant que diu la Federació Catalana de Futbol, que ho faci ara. Hi ha imatges del Nou TV, hi ha imatges de tot, i estic molt cabrejat i molt empipat. La victòria m'és igual, però la manera de sortir d'aquest camp és una vergonya, i això el Manlleu s'ho hauria de fer mirar.
Encara en futbol, la segona B, el Cornellà segueix fort.
S'ha situat segon a 3 punts del líder. Els verds encadenen 9 partits sense perdre, amb 7 victòries i 2 empats. Aquest diumenge van derrotar el València Mestalla amb gols de Ricard, Borja López i Carlos Esteve i va treure rèdit a les ensopegades del Villarreal B i del Lleida, que no va passar de l'empat a 0 contra l'Ebre. A la classificació, Cornellà i Lleida estan en play-off, però els del Segrià cauen a la quarta plaça. En descens no hi ha cap conjunt català, però el Badalona és a tocar de la promoció.
En bàsquet, el Nou Congost de Manresa ha vibrat aquest cap de setmana amb l'All-Star de Copa Catalunya.
Dissabte s'hi va poder viure el partit entre els millors de la categoria masculina i diumenge va ser el torn per la femenina. En aquesta categoria, la Conferència Nord va superar la Conferència Sud per 58 a 56. Bàrbara Torrón del Bianya Roser va ser escollida com a jugadora més valuosa de l'enfrontament.
A l'Aleport, del cap de setmana, destaquem la derrota del Força Lleida a Bilbao.
Per 81 a 70, els del Segrià van trobar a faltar a Mbiaye, baixa d'última hora. Per la seva banda, també va caure el Barça B a la pista del Lourense, per 76 a 69.
I a l'ACB, el Baxi Manresa incorpora Eric Murphy i acomiada Nikola Dragovic.
El club del Bages ha anunciat aquest dilluns el fitxatge de Murphy, un aler pivot nord-americà, també amb passaport finlandès, de 28 anys i 2,8 d'alçada. Eric Murphy, que té experiència a la NBA, també ha jugat a França, Turquia i Alemanya. El seu últim equip ha estat el Fraport Skyliners de Frankfurt. D'altra banda, el Manresa ha donat la baixa a Nikola Dragovic, que va arribar el passat mes d'octubre per cobrir l'absència de Marko Lukovic.
Encara en futbol, victòria del Joventut sobre el Gran Canària.
Els badalonins, liderats per un Lapro Vitola sublim, van guanyar per 88 a 75. El base argentí va anotar 40 punts, gairebé la meitat de l'anotació verd i negre.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
Llibre, amb Joan Fàbregas.
Hola, avui us vinc a presentar un llibre titulat El risc més gran. L'autora es diu Laura Pinyol i està publicat per Editorial Amsterdam. La Laura Pinyol i Puig va néixer a Terrassa el 1979, és periodista i aquesta és la seva primera novel·la. La Laura és especialitzada en comunicació i també col·labora en diversos mitjans escrits, com el diari Ara, el Nació Digital i Descobrir. I, a més, doncs, dirigeix també una agència de publicació. La novel·la, El risc més gran, és la història de la Júlia, que és una dona de 34 anys que un dia decideix deixar enrere la seva vida al Vallès i marxar amb els seus dos fills a Prat de Comte, que és un petit poblet de la Terra Alta al sud del nostre país. Ho fa després d'una trencadissa emocional i amb la sensació d'haver quedat atrapada en una teranyina que els altres han teixit per ella. Lluny de la ciutat, la Júlia ha d'aprendre a conjugar la seva vida amb els buits que han deixat les persones que s'estima, com ara la seva mare, carismàtica, el seu marit, distanciat, l'amant, la seva amiga Tona, i a la vegada endreçar els records i sobreposar-se a les incerteses. Aquesta és una novel·la que parla de relacions entre una mare i els seus fills, entre una dona i diversos homes, entre dues amigues, entre una família. Són relacions entre persones que tenen com a denominador comú aquest personatge tan ben dibuixat que és la Júlia Soteres, que és la nostra protagonista.
La xarxa de comunicació local.
S'assembla a cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.